Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres 14 de juny i les 12, un parell de minutets i, bueno, una notícia triste, però és notícia d'última hora i, per tant, descomençar en ella, perquè els serveis de rescat han trobat el cos sense vida de l'adolescent al qual se li havia perdut la pista dijous a la vesprada quan es banyava en un tram del Xúquer a Alzira, prop del Pont de Ferro. Ha sigut la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, qui ha confirmat que a primera hora d'este divendres els submarinismes del Consorci Provincial de Bombers de València han localitzat el cos en la zona on els amics del menor l'havien vist per última vegada este dijous. Al menor se li va perdre la vista de vista pocs minuts després de les 7 de la vesprada de dijous. Segons alguns testimonis, l'adolescent no sabia nadar i estava prenent el bany al riu amb altres amics i en un moment donat no podia eixir de l'aigua. Els adolescents estaven allí quan van veure que feia braçades, li van perdre ràpidament la vista. Tot i que ells immediatament van avisar al servei d'emergència i que ràpidament i per proximitat de l'heliport del grup de rescat en altura de bombers va ser el que se va incorporar als efectius de terra i de policia i bombers que el buscaren i no van trobar cap pista. El bany al riu, recorde que està totalment prohibit al terme d'Alzira, malgrat que la zona en el que el menor va entrar a l'aigua hi ha un passeig fluvial a la vora del riu i un xicotet embarcader per a practicar piragüisme. El Xúquer, el riu més caudalós de la Comunitat Valenciana, porta molta corrent en aquest tram i el dels últims quilòmetres abans de la desembocadura a Cullera. De fet, el dispositiu d'emergència ja va sol·licitar a la Confederació de Hidrogràfica del Xúquer este dijous que reduirà el caudal que eix del pantà de Tous amb la intenció de baixar un poc el nivell del riu i facilitar les tasques de recerca. I 12 activitats es mobilitzen a l'hora per mostrar aquests tesors arqueològics que tenim a la Comunitat Valenciana, que tenim museus, jaciments i col·leccions d'Alacant, Dénia, Benidorm, Elx, Borriana, València, Olocau, Alzira, Caudete de las Fuentes i la Tova mostraran tresors de l'antiguitat des d'este divendres fins diumenge. Recordem que a Borriana hi ha de les portes obertes del Museu Arqueològic. Coincidint amb les jornades europees d'arqueologia, es reinaugurarà el Mambú després de la renovació. Així s'ha planificat una jornada de portes obertes en les quals es podrà visitar el laboratori de restauració, així com la nova exposició del museu al complet. Serà divendres. Avui les visites seran guiades per l'arqueòloga i, a més, podran conèixer el racó de les muses, en el qual podran saber de les llegendes mitològiques que es representaven en algunes de les peces més emblemàtiques del museu. Una ocasió per a no perdre's això que tenen tan a prop, sobretot des d'ací, des de la província de Castelló.
Va, on quedem? On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I a Castelló Compromís no participarà en els actes de l'orgull organitzats per l'Ajuntament com a suport als col·lectius LGTBI de Castelló. Ignasi García diu que Begoña Carrasco, qui a banda d'alcaldessa responsable d'igualtat i de polítiques LGTBI, ha dilapidat en menys d'un any tota la credibilitat que tenia l'Ajuntament amb el col·lectiu LGTBI gràcies al treball de Compromís i de Vereno que ha ruït. Escoltem el portaveu de la formació, Ignasi García.
La senyora Carrasco, que recordem que a banda d'alcaldessa és la regidora d'Igualtat i per tant responsable de les polítiques LGTBI, ha dilapidat en menys d'un any tota la credibilitat que tenia l'Ajuntament de Castelló amb el col·lectiu LGTBI gràcies al treball de Compromís. El seu blanquejament i suport a aquells que neguen la diversitat de la nostra societat, la seva voluntat de traure qualsevol contingut reivindicatiu de les manifestacions del Dia de l'Orgull LGTBI i la seva voluntat de crear un negoci de lo que hauria de ser un espai de lluita i de pluralitat són els responsables d'aquest trencament.
També fa declaracions Antonio Hortola, portaveu de Vox en l'Ajuntament de Castelló, i diu que ell mai apoyarà el col·lectiu LGTBI, com lamentablement sí que fa el Partit Popular de l'alcaldessa de Castelló. Escoltem les declaracions d'Antonio Hortola.
Pues nada, buenos días a todos, gracias por vuestra presencia. Yo quería empezar esta declaración leyendo textualmente el artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Por tanto, lo que quiero dejar muy claro, creo que llega aquí otro medio de comunicación que nos estaba esperando. Bien, pues lo que quiero dejar muy claro es que en Vox defendemos que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y eso está recogido textualmente en el artículo 14 de nuestra Constitución. En segundo lugar, dejar muy claro nuestro absoluto respeto por la libertad individual de las personas, y en este caso, en el contexto en el que estamos hablando, por tanto, de su orientación sexual y también pues de su condición, su credo, su condición social, su raza, etcétera. Y por otro lado, pues dejar claro que no podemos adherirnos al apoyo institucional que el Ayuntamiento de Castellón, y en concreto de la Concejalía de Igualdad, dirigida por la alcaldesa Begoña Carrasco, está haciendo para las celebraciones del Orgullo Gay. No podemos aceptarlo, ni que esa subvención, esas ayudas sean de un euro o de 10.000, nos da exactamente igual. Es un gasto que entendemos inútil para las arcas públicas y, por tanto, para los castelloneses. Tampoco apoyamos, evidentemente, esa promoción que ha hecho la Diputación Provincial ni la Generalitat, pero eso no me corresponde a mí valorarlo. ¿Y esta razón es por qué? Pues en primer lugar porque no colectivizamos a todas aquellas personas que no se consideren heterosexuales. Nosotros no metemos en un mismo saco a todas las personas. He hablado antes de los derechos individuales de cada persona y eso lo respetamos, por supuesto. Pero no todos los gays, lesbianas, etcétera, se ven amparados bajo la bandera arcoíris. La única bandera que a todos nos hace iguales es la bandera española. Bajo esa bandera sí que estamos todos. Del mismo modo que en otro ámbito, pues ese feminismo radical que desde los partidos de izquierda, sobre todo, y a los que se ha plegado el Partido Popular también, igual que en la causa gay, no representa a todas las mujeres. Del mismo modo, la bandera arcoíris entendemos que no representa a todas las personas que no se consideren heterosexuales. Además, consideramos que estos actos se impulsa en definitiva la ideología de género que hemos denunciado muchas veces y que, como tantas otras cosas, el tiempo nos acaba dando la razón. Hace 10 años nosotros hablábamos de la inmigración ilegal y hoy es un problema al cual ya casi todos los partidos están razonablemente luchando, peleando contra ese problema que tenemos. Bueno, pues la ideología de género que se está metiendo en nuestros colegios y especialmente con la gente, con los niños, con los menores de edad, es perversa y además rompe o destruye esa inocencia que tienen y, por tanto, pues denunciamos esos actos. De hecho, nos ha llamado la atención de que una de las asociaciones o entidades que apoyan estos actos del próximo sábado es la plataforma Transinfantil, que está precisamente la promoción de la transexualidad entre los menores está dando muchísimos problemas, ya lo saben, por ejemplo, en el mundo anglosajón, donde ya se han registrado demandas contra el Estado por haber sometido a menores a operaciones de cambio de sexo. Nos oponemos también porque en su mayoría estas asociaciones son lobbies que lo que buscan es crear unos garitos ideológicos que buscan subvenciones, vivir a costa del erario público. como se está viendo en muchos sitios, y de hecho han ideologizado esas posturas hasta el punto de que el propio Partido Popular ha visto rechazada su intención de colaborar con actos del orgullo gay, simplemente porque los colectivos se han declarado de izquierdas y por tanto han rechazado que los ayuntamientos o entes públicos dirigidos por el Partido Popular les ayuden o les promocionen. Esto lo digo porque como si la orientación sexual fuera una cosa de derechas o de izquierdas. Y por tanto, nosotros lo que hago un llamamiento aquí a todas las personas que no se consideren heterosexuales, cualquier otra orientación sexual, que sepan que en Vox tienen amparo, y no solo tienen amparo por unos partidos políticos o por unas instituciones. En Vox caben todos, en Vox hay gente que es homosexual sin ningún problema, y que sepan que aquí todas esas personas que no se ven representadas por la bandera arcoíris tienen nuestro apoyo, también esas personas que se vean representadas por esa bandera. Y a partir de aquí queda a su disposición.
¿Se han sentado con el PP a hablar sobre la celebración de este día?
Bueno, se ha organizado desde la Concejalía de Igualdad. Ahí nosotros no tenemos que decir nada. Es la alcaldesa, en este caso, la que asume esas competencias y la ha organizado como ha estimado conveniente. Nosotros lo que hemos hecho, y por eso aquí esta declaración ante los medios, es oponernos, mostrar nuestra discrepancia en este punto, que ellos por supuesto conocen.
¿Te han trasladado entonces?
Esto no es una improvisación.
¿Y cuál ha sido la contestación?
La contestación es que en el gobierno estamos dos partidos políticos distintos que discrepamos en muchas cuestiones y que consensuamos las cosas razonablemente bien, y está funcionando muy bien el gobierno, pero hay otras en las que disentimos y por eso lo hacemos público. Sin mayores.
I a Vistabella l'Ajuntament ha dissenyat un projecte amb el qual digitalitzarà tot el cicle integral de l'aigua en el municipi. Un monitoratge exhaustiu que determinarà clarament els litres d'aigua que els consumidors fan en la localitat de l'Alt Maestrat. El consistori continua avançant fases per fer realitat aquest projecte. El plenari ha aprovat els plecs de licitació que renovaran i digitalitzaran tots els comptadors d'aigua instal·lant-los en el nucli urbà. I a Onda, l'alcaldessa Carmina Ballester ha visitat el centre ocupacional El Molí per a veure com van els avanços en l'escultura de trencadís que homenejarà la tradició taurina del bou al carrer. Escoltem a Carmina Ballester.
La dedicación y el talento que los artistas del Molí han puesto en este proyecto son verdaderamente admirables. Después del impresionante mosaico del túnel de entrada, estamos seguros de que esta nueva obra será igualmente sorprendente y significativa para todos los ondenses.
I a la localitat d'Almassora, el Partit Socialista del País Valencià ha criticat la decisió del govern municipal conformat per el Partit Popular i Vox d'incrementar la factura de l'aigua en un 6,75%. La portaveu socialista, Merche Galí, ha assenyalat que aquesta mesura s'ha adoptat ignorant la concessionària del contracte d'aigua i clavegueram. Facsa havia proposat una pujada 2 punts inferior que la que ha adoptat Maria Tormo i el seu equip. Galí ha explicat que el PSOE va sol·licitar en el ple que es deixara aquesta decisió sobre la taula per a poder estudiar a fons els informes dels tècnics i de la concessionària, però l'equip de govern de Maria Tormo es va negar. El Partit Popular i Vox, en solitari, tornen a actuar en contra dels almassorins i especialment de les famílies més vulnerables de la ciutat. Segons la portaveu del PSOE, aquesta pujada en la factura de l'aigua és una mostra més de la política impositiva del govern municipal del Partit Popular i Vox, que continua incrementant els impostos i les taxes d'Almassora. I Borriana, l'Ajuntament ha iniciat un estudi poblacional sobre la necessitat de construir un pàrquing subterrani en el centre de la ciutat. L'equip de govern té com a anhel la construcció d'una gran plaça que unisca el Pla i la plaça Major del centre històric de la localitat. Un espai present en altres municipis del voltant, però amb el qual la capital de la Plana Baixa no compta fins al moment. Aquest gran espai el servirà als ciutadans i servirà com a punt de reunió i referència de la societat borrianenca. L'alcalde de la ciutat ha dit que volen una ciutat amable on les persones siguin les verdaderes protagonistes, però hem d'oferir solucions als vehicles dels residents i també dels turistes. En aquest cas, Juan Canós, el regidor d'Urbanisme, diu que la construcció d'un parc subterrani té un alt cost per als arques públiques i escoltaran els seus ciutadans, seran els borrianencs els que decidisquen i condicionarà la remodelació del centre de Borriana i en qualsevol cas l'accés al centre per als veïns estarà garantit. I el ple de Borriana reprova els regidors investigats per la gestió del Pai Sant Gregori. La sessió plenària aprova la sol·licitud d'adhesió al conveni marc de col·laboració per a l'impuls de promoció d'habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals mitjançant la col·laboració privada. I Borriana adjudica el subministrament d'energia elèctrica i gestió energètica per a aconseguir una ciutat millor il·luminada. I la coalició de Compromís ha lamentat els nous criteris imposats en el programa de Diputació a Escena, abans conegut com el circuit cultural. Per la seva part, les companyies també han mostrat la seva decepció, ja que realitzen menys espectacles este estiu i els municipis més xicotets, que són els que es beneficien d'este programa, no comptem amb pressupost municipal per a poder fer front a una programació completa per a l'estiu. En este cas és la diputada provincial Maria Fajardo qui demana que s'estudien els criteris establerts en esta nova edició del circuit cultural perquè han perjudicat tant les companyies com els ajuntaments. Escoltem declaracions de Maria Fajardo.
El canvi de criteri de la Diputació a Escena sense previ avís ha sigut una sorpresa tant per a les companyies com per als municipis, que sabent-ho prèviament hagueren pogut ajustar-se. Des de Compromís esperem que després de l'aplicació d'aquest nou mètode es faci l'avaluació pertinent d'aquesta mesura que ara per ara ha perjudicat a companyies i municipis, ja que els pobles programaran ara obres que no han triat ells mateixa.
I el grup popular exigeix a Sánchez en les Corts Valencianes la igualtat en finançament autonòmica i condonació de deute. El síndic del grup popular, Miguel Barrachina, ha declarat lo següent.
Financiada de España por el gobierno de Sánchez. Y además, recibimos de Ximo Puig la mayor deuda per cápita de toda España. Sin embargo, ayer la ministra de Hacienda afirmó que una sola autonomía, la que gobiernan los separatistas, iba a tener un tratamiento especial en esa financiación y que ya trabajaban para perdonarles 15.000 millones de euros de deuda a una comunidad autónoma. Por eso el Partido Popular reclama tres cosas. Primero, queremos un sistema de financiación común para todos los españoles, igual. Segundo, si a alguien se le ha de perdonar la deuda, la primera es la Comunidad Autónoma Valenciana, la peor financiada y la más endeudada. Y tercero, tal y como reclaman los técnicos, mientras todo esto llega, necesitamos un fondo de nivelación para que nuestros servicios sanitarios y educativos tengan la misma calidad que el resto de España.
I Sanitat inicia els tràmits per a l'elaboració d'un programa específic d'atenció continuada al trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat. Sanitat compleix així el compromís d'establir un protocol que permeti un seguiment continuat de la malaltia al llarg de la vida. Un 30% de xiquets i adolescents diagnosticats en TDA continuen presentant la síndrome completa a l'edat adulta. A la Comunitat Valenciana recordem i assumim que hi ha 60.000 pacients diagnosticats amb el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat.
Todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid, el mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Sabes qué?
Study Teclias te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Study Teclias. Eutens Benprovet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbell 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Sí, el portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal, Adrián Casabó, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Bueno, en primer lloc, felicitar-lo, perquè vostè ara és director general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Enhorabona.
Moltes gràcies.
Què vol dir? Això que vostè desenvoluparà, des de quan? Des de ja?
Ja fa unes setmanes que... Uh-huh. Que estic que vaig prendre possessió de nou càrrec, que estic treballant en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no? És un organisme tal volta un poc desconegut, però jo crec que fa un paper molt important, que al final és posar en valor tot el treball del municipalisme, totes les bones polítiques que se porten a terme des dels diferents ajuntaments de la Comunitat Valenciana, dels 542 pobles i ciutats de la nostra comunitat. Perquè al final els ajuntaments són les administracions més properes al ciutadà i les que presten el primer servei en la major part dels àmbits i, per tant, posar en valor aquest treball que fan les administracions locals i també pues ajudar-les en les seues reivindicacions, no? Pues en la seua autonomia, en el seu finançament que necessiten per a poder portar a terme tots els serveis que presten, i això és un poc el paper fonamental que desenvolupa esta Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
D'aquests 542 municipis n'hi ha de tots els colors.
Correcte, i evidentment hi ha ajuntaments governats per diferents partits, i al final l'important és treballar per tots aquests pobles, per totes aquestes ciutats, govern evidentment, per a que puguen avançar i puguen anar prestant els seus serveis, no? Ara mateixa, pues esta mateixa setmana s'anunciava un acord de col·laboració entre Presidència de la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis en matèria del tema de fons europeus per poder ajudar als ajuntaments en recursos i en formació també per a poder optar a tots aquests fons que arriben d'Europa i que els ajuntaments se puguen beneficiar. Jo crec que és una línia molt important de treball que s'està i que se portarà a terme des de la Federació, i també coneixen els nostres veïns, perquè Vila-real també gràcies a una proposta del Partit Popular se va adherir a aquest pla de vivenda que ha presentat el president Mazón i que també se gestiona a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a que durant esta legislatura puguin construir-se fins a 10.000 vivendes de protecció pública en diferents pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana.
Quan vostè parla de les bondats, estem parlant de bondats, però també se fiscalitzaran des d'este càrrec a poblacions o municipis i ciutats que no complisquen el que tenen que complir?
No, hi ha altres organismes que són els que s'encarreguen d'això. La Federació, com li dic, no, és un òrgan d'ajuda, no, un poc d'enllaç entre l'administració autonòmica i les administracions locals per tal de facilitar, com te deia, en recursos, en ferramentes, en formació. La veritat que hi ha un potent programa de formació que es llança des de la Federació Valenciana per a alcaldes, regidors, per a tècnics també dels ajuntaments en àmbits molt diferents, i també molts programes. Pues mira, esta mateixa setmana vaig poder estar en Alacant inaugurant unes jornades de la xarxa Salut, que al final el que fan són promoure iniciatives i polítiques de salut i de millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes, i per tant és un organisme de col·laboració, d'ajuda, i és un plaer, no, poder treballar allí, també una gran responsabilitat, i al final és estar un poc en contacte, no? Cada setmana en alcaldes, en regidors, i també jo estic convençut que d'aquests contactes, pues al final hi ha molts alcaldes i alcaldesses en tota la Comunitat Valenciana impulsant iniciatives molt interessants i que repercutissin de manera molt positiva en els seus veïns i veïnes, i la meva idea és aprofitar també tota aquesta experiència per a que se beneficie també la ciutat de Vila-real, clar que sí.
O per a dir-li al senyor alcalde, per exemple, al senyor alcalde de l'Ajuntament de Vila-real, el que altres municipis estan fent, i a lo millor així vostè veu que no ho fan, i preguntar-li el per què, dic jo, eh?
Sí, correcte, o poder llançar propostes que sabem que estan funcionant en altres municipis. Jo, la veritat que així com n'hi ha gent que és molt partidària de treballar en el seu poble, ficar frontera i no mirar fora, jo al contrari, no crec que hi ha que mirar més enllà de la nostra ciutat. N'hi ha ciutats, i així al voltant tenim unes quantes, no? que estan impulsant polítiques que generen il·lusió en els seus veïns, que generen moltes oportunitats de futur, i no parlem, no sempre hi ha que parlar de pressupost i de diners, no? Hi ha accions que poden fer-se sense gastar-se massa diners, i crec que hi ha iniciatives molt interessants que companys i companyes estan fent en altres municipis, i escolta, de tot el que ens puguem aprofitar de lo bo que se fa fora, hi ha que fer-lo, no? I així també crec que hi ha que canviar una miqueta la mentalitat. Estem en una zona en què en apenes uns quilòmetres es trobem les grans ciutats de la província de Castelló, Almassora, Borriana, Vila-real, i per tant hi ha que apostar també per aquesta comarca i per buscar iniciatives que puguen beneficiar a tots els veïns de la nostra zona.
En este cas, quan a vostè el fan director general, podem arribar a pensar que és una manera de potenciar-lo per a donar-li notorietat a l'hora de que vostè aspire a tindre la alcaldia de l'Ajuntament de Vila-real.
Bueno, jo ho agafo com una mostra de confiança que en este cas la presidenta provincial i el president regional, Marta Barrachina i Carlos Mazón, han tingut a mi, jo molt agraït de poder servir també des de, ara des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la meva comunitat. Intentarem fer-ho el millor possible, no? Un gran honor, però també, com te deia, una gran responsabilitat i esperem estar a l'altura, no? I sí que, si em permet, sí que m'agradaria també, perquè crec que algú de manera un poc malintencionada estos dies ha intentat també transversar un poc això, jo no dice l'Ajuntament de Vila-real, jo vaig a continuar treballant com a regidor en l'Ajuntament de Vila-real, com a portaveu del grup municipal del Partit Popular. Jo és cert, i tu ho saps, Susana, jo este curs és el primer que he treballat només així a l'Ajuntament, però saps que la legislatura passada, inclús en la campanya electoral, vaig estar compaginant la meva feina com a professor en un centre educatiu amb la tasca de regidor, i això, igual que ho he fet fins ara amb compaginant l'educació i la tasca de regidor, ho faré ara també, però en lloc d'en l'escola, pues en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no? I a l'únic que he renunciat és al meu sueldo en l'Ajuntament. Evidentment he renunciat a aquesta dedicació exclusiva i tan sols cobraré per assistència als plens de cada mes i a les comissions, no? Això és el que he renunciat, però la meva tasca i el meu compromís en Vila-real continua intacte i és el meu principal objectiu, que és recuperar el govern de Vila-real i que aquest canvi que ja disfruten molts veïns de la comunitat valenciana pues arribi també prompte a la ciutat de Vila-real.
No, i li dic això perquè el senyor José Benlloc va ser vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Sí, sí, per això que dic que no n'hi ha cap problema. Vull dir, ara mateix hi ha membres de la corporació municipal que compaginen la seva activitat com a regidors, alguns en la seva feina en el sector privat i altres amb càrrecs públics, sense anar més lluny. Pues, l'alcalde és també diputat provincial i crec que no hi ha cap inconvenient en això i per tant compaginarem aquestes dues tasques i al final la sort que crec que tinc en este nou càrrec és que és una activitat molt lligada als pobles, a les ciutats, a la vida del dia a dia dels municipis i dels ajuntaments, i per tant això ens ajudarà molt també en la tasca i en este projecte que és l'alternativa real al govern de Vila-real, pues, que vaig avançant i com ja hem vist, no?, en aquestes últimes eleccions del passat diumenge, pues, que vaig guanyant força i que anem entre tots pues, ampliant ese projecte i fer un projecte de futur que il·lusione a la gent de Vila-real.
Vostè llegeix les notícies d'aquestes reunions que van tenint el Partit Socialista i Compromís. Dic llits perquè escoltar, només pot escoltar la part de Compromís, que és la que ve a contar-lo. De moment, la part socialista o el senyor alcalde, que no ha vingut a contar-nos res. Sí, ha vingut la senyora Fajardo. Estàs assabentat de totes aquestes coses?
Jo estic assabentat, com tu dius, del que llits en algun mitjà de comunicació i del que escolte en esta casa, no sempre en directe, perquè de vegades pues l'agenda, les reunions no ens permeten escoltar-lo en directe, però gràcies al treball que feu també pues, se pot escoltar després quan ho arriba a casa i evidentment no llits el que publiquen i escolte el que alguns, en este cas, alguns companys pues, conten en esta casa, no?
Sí, l'última publicació escrita era que en 15 dies hi hauria pacte de govern i el que va dir en esta casa la senyora Fajardo va dir que això no és veritat, que en 15 dies no hi haurà pacte de govern, s'està parlant sempre del pressupost.
Bé, doncs veurem quines són les novetats. Nosaltres sí que vam demanar fa uns dies que se comptara en transparència, que és el que s'estava negociant. Sí que li reconec que una de les dues parts sí que va explicar, almenys va mostrar-se de càleg que havia posat damunt la taula en aquesta negociació. Per l'altra banda, pues és cert que sabem molt ben poc, sabem el que llegim, escoltar, no hem escoltat res, i per això demanàvem que no podia ser que s'estiguera generant un nou pressupost en Vila-real sense explicar als veïns què és el que s'estava negociant, no? I parlàvem també l'altre dia, i ho reitero perquè em sembla preocupant i ningú ha sigut encara a explicar res d'això, que inclús el govern municipal reconeixia en comissió informativa de comptes que desconeixia l'estat d'execució del pressupost prorrogat. És a dir, que a dia d'avui no saben d'aquest pressupost que va començar prorrogat l'1 de gener quants diners s'han gastat i quants diners queden en cada una de les partides, no? I a mi em sembla increïble que et sentes a negociar un pressupost per als últims mesos de l'any i que no sàpies en quin estat es troben les diferents partides de les regidories, no? Perquè crec que és bàsic per a poder organitzar aquest pressupost per als últims mesos de l'any, no? Per tant, és la informació que tenim des del Partit Popular, ninguna, i per tant, poques valoracions podem fer quan no se'ns facilita la informació sobre aquest borrador del suposat pressupost que s'està negociant i que, segons llitges en alguns llocs, en 15 dies estarà aprovat.
Què portarà vostè per al pròxim ple del dia 26?
Sí, pues estem treballant en una proposta que no és nova, però no per això deixa de ser important, i l'anem a portar a este ple del mes de juny, que és recuperar la unitat de policia de barri, no? Recordaran els veïns que ja tenen o tenim certa edat, que fa uns anys, quan governava el Partit Popular, hi havia una unitat potent de policia de barri, agents que estaven a peu de carrer en els diferents barris de la ciutat, que treballaven de manera coordinada amb les associacions de veïns de cada zona, i que era un servei de proximitat que crec que funcionava molt bé, que oferia als veïns la seguretat necessària al veure aquests agents. A més, solien ser sempre els mateixos agents els que es manejaven pel barri, per tant, se generava també una relació de confiança entre els veïns i la policia. Inclús ens permetia també a l'Ajuntament donar solució ràpida a certs problemes que se detectaven en el barri, problemes de seguretat, problemes de trànsit, problemes en algun desperfecte que poguera ser perillós, i això feia també que de manera immediata els veïns pogueren comunicar-ho als agents que estaven pel barri, no? Inclús feia una espècie de control també entre les associacions de veïns de la tasca que anava fent la policia en aquests barris, i per tant ho vam dir en campanya electoral, i ara que no governem ho tornem a posar damunt la taula perquè el govern pugui posar-ho en marxa, pues que se recupere aquesta unitat de la policia de barri. Entenem que per les dificultats que té la plantilla de la policia local, pues, tal volta no podrà començar amb tota la força que voldríem, però sí que progressivament pues, se vagin incorporant els agents que puga anar sumant i sa unitat per a que preste i se servei, que nosaltres considerem que és molt important, que eliminava molts problemes que després, si s'allargaven, van produint-se, i al final, com te deia, no? Som l'administració més pròxima al ciutadà, i això s'ha de notar també en aquest servei que presta la policia local, no? I dins d'aquesta proposta també, i aprofitant que ara comença l'època estival, una altra de les coses que anem a demanar a l'equip de govern és reforçar la seguretat en tota la zona de Maseig ara en l'època d'estiu, no?
Anava a preguntar-li precisament sobre això, perquè clar, el terme també tenim valor, és a dir, jo sé que la gent que no viu així no entén com on anem a, no sé, a 5 quilòmetres en estiu.
O menys en alguns casos, sí.
Però és així, és a dir, necessitem seguretat, i necessitem seguretat tant estiu com en hivern.
Correcte, sí, ara és evident que ja n'hi ha molta gent que viu als Masells durant tot l'any, però ara en època estival s'incrementa molt la població en tota la zona del Madrigal i l'Ermita, i per tant la proposta del Partit Popular és que en una base en l'Ermita pugui haver una unitat que atenga tota esta zona de Maseig, no? Que s'intensifique la seguretat, com li deia, no? La població augmenta molt en esta època, i per tant volem també que aquest servei arribi a tota esta zona de Maseig per també major tranquil·litat de tot el veïnat, i al final ha de ser l'objectiu d'un ajuntament, no? Garantir el benestar i la tranquil·litat dels veïns, visquen on visquen i en qualsevol època de l'any, no? Per tant, en una època de l'any en la que n'hi ha un augment de la població molt important en esta zona, considerem que és necessari oferir i se servei també.
Miren, quan va estar parlant així, la portaveu de Compromís va parlar de totes les ajudes a associacions pues que ell li agradaria, o era un dels punts, que seria la concurrència competitiva. No sé si les associacions i la concurrència competitiva lliga molt.
Bé, jo crec que en moltes administracions se fa d'esta manera. Jo crec que al final podem entendre, no?, que n'hi ha entitats que organitzen coses molt peculiars i que sí que necessiten un conveni singular en l'Ajuntament, perquè és lògic que aquesta entitat organitza aquest esdeveniment d'aquesta manera, però després hi ha un altre tipus d'ajudes a les que pot optar qualsevol entitat d'aquest àmbit, i per tant entenem que la manera més justa per a donar aquestes ajudes pugui ser en uns criteris clars que qualsevol entitat que se presenta aquestes ajudes coneix, i a partir d'ahí siguen els tècnics els que valoren els projectes que se presenten i s'adjudiquen, no? Crec que no ha d'haver cap problema. Evidentment, això al principi pot costar una miqueta, la forma de per canviar-lo i que la gent entenga el nou plantejament que se fa, però no veiem que siga tan inconvenient, perquè n'hi ha moltes administracions, la Diputació sense anar més lluny, però també alguns ajuntaments que treballen d'esta manera i no hi ha cap problema, no? Jo crec que al final hi ha que ser totalment transparent en els diners públics. La gent, els veïns, han de conèixer exactament en què se gasten els diners del seu ajuntament, i no hi hauria cap problema en que aquestes ajudes que se presten a les diferents entitats pogueren consultar-se en la pàgina web, i els veïns veren també de quina manera se justifiquen, no? Jo crec que no hi ha cap problema si les entitats fan una feina extraordinària i se gasten els diners en allò que toca, i per tant no hi ha cap problema en que els veïns puguen conèixer aquesta informació.
Però tant vostè, lo de la regidoria de transparència, com que sí que ho veu, no?
Ho veig necessari i molt, no? Si és necessari en qualsevol administració, en una administració com l'Ajuntament de Vila-real, que si en els últims 13 anys s'ha caracteritzat per alguna cosa és per l'opacitat i per la falta de informació als grups polítics i als veïns, pues crec que és essencial, no? Jo recordo quan vaig entrar de regidor ara fa poc més de 4 anys, que una de les primeres coses que em va tocar fer va ser portar al juzgat a l'alcalde de la ciutat perquè em va negar l'accés a una informació que després, uns mesos després, la justícia em va donar la raó i em va dir que per suposat que com a regidor i representant dels meus veïns tenia dret a accedir a aquesta informació, no? Per tant, bueno, només n'hi ha que entrar a la web municipal i veure que hi ha informació que ni està ni se li espera, i altra, per a trobar-la és molt, molt complicada accedir a d'ella, no? I fa uns dies coneixíem un informe de l'Institut Nacional d'Estadística que de nou ens tornava a ficar la cara roja a l'Ajuntament de Vila-real per la falta de transparència en la web municipal, i per tant és fonamental treballar en aquest àmbit i millorar moltíssim, no? I no només millorar de paraules, sinó en fets, i per tant tot el que siga avançar en aquest tema, jo sóc partidari sempre 100% de que la informació estigui a l'abast de tots i que els veïns puguen conèixer euro a euro en el que se gasta els diners del seu ajuntament, perquè al final l'única cosa que fem és administrar els diners que són seus, que són dels veïns i veïnes.
Em podria dir quan va passar lo de que va tenir que portar-lo davant de la justícia?
Pues això crec que va ser, jo vaig entrar de regidor juny de 2019, pues no recordar si va ser final de 2019 o principi de 2020.
Perquè se'ns va passar un poc, no?
No, crec que ho vam contar. Jo crec que vaig estar en esta casa
contant. Però hi ha que veure les notícies, una notícia com aixaca l'altra. Perquè jo no me... Bueno, jo l'he conegut en l'oposició al senyor Belloc, i és tan raro, no?, que al final algú demani una documentació. Que quina documentació va demanar vostè que no li la van donar o que li la van negar directament?
Sí, no recordaré, relacionat...
Veu com...
Relacionat, sí, és que em pareix que no, però en 4 anys ja han passat moltes coses. Crec que era relacionat en unes factures, en uns contrats que no se me volien facilitar, i que al final la justícia va dir que per suposat i va condenar a l'alcalde a pagar les costes d'aquest procediment. I és una llàstima, no?, que tinguem que arribar a aquest punt. Al final, els regidors, ja no perquè els regidors vulguin veure la informació, no?, sinó perquè la informació l'han de conèixer els veïns, no?, i quan ho fa les coses de manera correcta no ha de tindre por a que els veïns
a partir d'aquest fet, diuen quan ho tinguem tot amanit. No ho neguen directament, ara és quan ho tinguem tot amanit.
Sí, ara la veritat que se retrasa tot encara moltíssim, no?, i jo tinc peticions registrades de sol·licitud d'informació des de fa mesos que no tenen resposta, no? I ja li dic, jo crec que en això hi ha que ser clars, perquè no estem administrant els nostres diners, estem administrant els diners de tots els veïns i veïnes de Vila-real, no? I en això jo confio també, no?, que ara que el senyor alcalde, el seu partit l'anomena responsable de transparència a nivell autonòmic, en l'últim congrés que va tindre el seu partit, que és curiós també que se trie al representant d'un ajuntament que en transparència no va molt bé, però jo confio de veritat que aquesta responsabilitat pues, ens servisca també per anar avançant en transparència al nostre ajuntament, que falta ens fa.
Si entra en este cas Compromís a formar part de l'equip de govern, que és el que ha demanat esta regidoria de transparència, vostè creu que tindrem el que s'ha demanat des d'un principi?
Veurem, no? Parlar de què passarà a futur és complicat. Ja et dic, jo confio que se millori en este tema, que si se fa alguna cosa ja millorarem.
Perquè vostès tenen una relació molt fluida i molt bona, amb compromís.
Bueno, jo intento tenir una relació bona i fluida amb tots els membres de la corporació, que així ho volen també, no? Jo crec que al final estem tots treballant pel nostre municipi, pels nostres veïns, i que forma part també de la nostra feina, pues, parlar amb la gent, dialogar i arribar a acords quan siga necessari.
Sí, però mire, si mos coneixem tots, tots som del poble, i jo també veig en qui se té més bona relació i en qui no se té, no mala, sinó menys de relació.
Sí,
eh?
Sí, sí.
I totalment. Jo veig que vostès parlen i parlen de coses de dins de l'Ajuntament totalment obert i sense ningú tipus d'amagatall, és a dir, posen les coses damunt de la taula i ho he vist jo. El que passa que no teníem el micròfon al mig, però ho he vist
sí,
jo.
No, i crec que és ja que fer-ho, no? Jo, si tinc la sort i els veïns em donen la seva confiança i arriba a ser alcalde d'esta ciutat, és que crec que aquest diàleg constant se tinga una majoria absoluta, se tinga un govern de coalició en altres partits, crec que aquest diàleg en totes les forces polítiques...
En qui té més afinitat, en Compromís o en Vox?
No, en els dos grups i en els regidors dels dos grups em porta molt bé i parlem de manera constant, no? Però crec que el que li deia, no? Si fora alcalde de la ciutat, i sa dinàmica m'agradaria seguir-la igual, no? Perquè crec que és bo i un no té la veritat absoluta de tot i n'hi ha que escoltar a tot el món i escolta, inclús de partits que a lo millor pots pensar que ideològicament estan molt lluny, segur que hi ha punts d'encontre i que són beneficiosos per a la ciutat.
En el
no?
municipalisme, segur. Vila-real recupera el multiesport escolar gratuït?
Aleluia, podríem dir, no? Jo crec que des del Partit Popular és una cosa que m'està reivindicant durant molts anys, que no podia ser que aprofitant l'excusa de la pandèmia en el seu moment s'haguera encarregat una activitat formativa tan important per als xiquets i xiquetes de Vila-real, que era pràctica d'esport però que fomentava també hàbits de salut, sabem que per la situació econòmica de moltes famílies, no totes les famílies poden inscriure al seu fill o filla a practicar esport en un club esportiu i per tant això era una manera de democratitzar i fer que l'esport arribara a tot el món. No? Nosaltres no enteníem com un equip de govern que s'ompli la boca parlant de ciutat de l'esport, pues haguera deixat perdre això. No? Per fi ara pareix que per al curs escolar jo vull confiar que ara sí, perquè això, si recorden vostès, ja ens van anunciar que l'any passat s'iniciaria, després va ser al principi d'aquest curs, després ho deixaven per al segon trimestre i no ha segut. Jo confio que ara siga cert això, este anunci que s'ha fet i que el pròxim curs escolar per fi se recupere el multiesport escolar i que els xiquets i xiquetes dels diferents centres educatius de Vila-real pues, puguen accedir d'esta manera a la pràctica esportiva.
Mire, se recuperen els valors del deport i la salut, però el valor cultural, per exemple, estem parlant del mestre Gotarris, és a dir, estem un poc deixant de banda el que és la cultura, perquè és veritat que sí, tenim un auditori, per exemple. Perdó, tenim un conservatori.
Sí, sí,
i tot el món...
I un auditori sense programació també tenim.
Això ho igual... vostè, eh?
Sí, sí, ho dic jo, clar que sí.
I clar, jo també el valor cultural que podem... Perquè allò és com el xiquet que no li agrada jugar al futbol, carai, és que tots tenen que jugar al futbol. És a dir, se podria fomentar un poc més la cultura, que jo la trobo a faltar, eh?
Sí, la veritat que jo crec que esta ciutat durant molts anys s'ha caracteritzat per ser un referent cultural a molts nivells i molta gent de la província de Castelló venia a consumir cultura a la nostra ciutat i això al final, a banda de lo important que és la cultura com a dinamitzador social, era també un dinamitzador econòmic perquè feia que molta gent que venia de fora o gent de Vila-real que eixia a veure un espectacle al carrer, a veure una obra de teatre a l'auditori, pues es quedava a sopar a Vila-real i per tant això generava com te dic, no? A banda que la cultura és necessària, era també un dinamitzador econòmic important de la ciutat, però a poc Vila-real s'ha anat apagant culturalment, no? I algú i algun partit, com el Partit Socialista, que s'ha omplit la boca sempre de ser defensor de la cultura, li sap molt de mal que el Partit Popular denunci aquestes situacions, no? Però és la realitat i tenim pues, ahí moltes entitats, també el Conservatori, com comentaves, pues, esperant que el seu ajuntament reaccione i tira avant, i això és preocupant, no? És preocupant perquè...
La cultura des de ben menuts, és a dir...
Necessitem, no?
Tinguem una àmplia oferta de...
Tornar a ser un referent. Cultura. Nosaltres, en el nostre projecte de ciutat, amb el qual ens van presentar les últimes eleccions, la cultura tenia un valor fonamental perquè ens ho creem i anem a seguir intentant, no? I fins que arribi el moment que puguem governar i, per tant, prendre decisions en aquest sentit, pues, reclamar al govern que ho faci i que no s'olvide d'aquest sector tan important que és la cultura a Vila-real.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Ganes de viatjar? Ruta aèria Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Burriana Datea. Hasta el 2 de junio disfruta de la ruta de la tapa de Burriana. Por 5 euros, bebida más tapa con toda la esencia del Mediterráneo en los 18 locales adheridos a la promoción. Ya sabes, tu próximo plan es tapear en Burriana. Más info en burriana.es. Castelló, ruta de sabor.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nuevo Museo del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionante viaje audiovisual e interactivo por las entrañas del submarí Grock.
Inmersión Villarreal.
Venda de entradas online en villarrealcefa.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs o fent bonificant de l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França, número 50 de Villarreal.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Miren, i fa exactament 11 minuts que s'han publicat les notes de selectivitat d'enguany. A la una se publicaven les notes de selectivitat d'enguany. Això és més de 24.000 estudiants valencians que se presentaven a la prova d'accés a la universitat en aquesta convocatòria ordinària que se realitzaven el 4, 5 i 6 de juny. Ja s'han fet públiques. Es poden consultar a través d'un enllaç que la Conselleria d'Educació ha habilitat en la pàgina web oficial. Per cal d'accedir a ella, hi ha que clicar en l'enllaç i introduir usuari i contrasenya proporcionat per a l'administració autonòmica per a cadascú. En cas de que obrigues l'enllaç i els nervis s'hagin fet que t'oblides, pues dins del mateix portal podràs consultar també instruccions de com recuperar i les claus de l'enllaç. Bé, pues els dies 2, 3 i 4 de juliol tindrà lloc als exàmens de la convocatòria extraordinària d'enguany. Si no poden presentar-se els estudiants que hagin suspès l'ordinària o que vulguin millorar la nota, perquè clar, si has obert i no l'has treta, saps que després tens una altra oportunitat. Els que no hagin fet la inscripció a temps o els que no disposen de la titulació requerida en la data de la convocatòria ordinària, les notes estaran disponibles, els d'estes dels 2, 3 i 4 de juliol, que tindran i els exàmens convocatoris i els exàmens extraordinaris d'enguany, tindran les notes disponibles el pròxim 9 de juliol a les 5 de la vespre. I com es calcula l'accés a la universitat? Pues bueno, la qualificació es calcula ponderant. No totes les matèries valen el mateix, vaig a per davant. Un 60% és la nota mitjana, sense tindre en compte la nota de religió, obtinguda en primer i segon de batxillerat, i un 40% en la qualificació de la part obligatòria de les PAU. Per a poder accedir a la universitat, esta nota mitjana ha de ser igual o superior a 5 punts. Es pot accedir a la universitat amb una matèria de la fase obligatòria suspesa sempre que la nota mitjana d'esta part siga igual o superior a 4 punts i la nota global d'accés siga igual o superior a 5 punts. Calendaris d'admissió. Bueno, pues les universitats valencianes i els centres adscrits obriran el període d'admissió per als nous estudiants de primer curs del grau del curs 2024-2025 del 10 de juny al 5 de juliol a les 2 del migdia, tal com s'ha publicat ja en el Diari Oficial de la Generalitat. Haurà de realitzar-se la prescripció estudiant que s'hagi presentat a la PAU del 2024 al juny o juliol. Els que accedisquen a través de la via per a majors de 25, 40 o 45 anys. I l'estudiant de cursos anteriors. L'estudiant titular o el de cicles formatius. I podran sol·licitar com a màxim 20 titulacions, tret de l'alumnat procedent de proves per a majors de 40 i 45 anys. També els resultats de l'adjudicació universitària es faran públics el dia 12 de juliol a partir també de les 2 de migdia. En cas de tornar o tindre que presentar reclamacions, hi ha 3 dies hàbils, que són el 15, el 16 i el 17 de juliol, fins les 2 del migdia. I els resultats definitius es faran el dia 19 de juliol del 2024.
Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo.
Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada 2 dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol. Teléfono 964 32 20 41.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
¿Ganas de viajar? Ruta aérea Castellón-Madrid, el mundo a tu alcance. Vuela desde Castellón vía Madrid a 86 destinos nacionales e internacionales como Nueva York, París, Hong Kong o las Islas Canarias. Viajar es sencillo. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles. Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castillo y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Les 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Van cridant paraules silenciades, emocions que ens poden fer reviure, per aprendre què vol dir ser lliure.
Santi Cortés, professor de llengües.
Bon dia.
Molt bon dia. Salvem les paraules de Villarreal en perill d'extinció.
Sí, hi ha moltíssimes paraules d'aquestes que et pregunten que si estan bé o malament, que sempre dic el mateix, que no n'hi ha res que estiga bé. Bé, vull dir, hem d'intentar conèixer la llengua i el per què les diem certes paraules o per què no, perquè són normatives, perquè no ho són. Però hi ha un grup de paraules que vaig pensar jo esta setmana, d'aquestes que són molt populars a Villarreal, que moltes vegades la gent no sé per què les evita i que estan perfectament bé. Potser pensem que no, però vaig explicar per què sí i per què tenen una història. I li havia posat de títol això, paraules de Villarreal en perill d'extinció, perquè són paraules que tendim a utilitzar cada vegada menys. La primera paraula que he triat és enguany, l'adverbi enguany, que encara és d'ús habitual entre molta gent de Villarreal, no així en els territoris del nord del nostre domini lingüístic, que s'utilitzen molt escassament, no? La paraula enguany en els territoris del nord, com he dit, es substitueix per este any o aquest any, d'acord? Però esta paraula, que s'utilitza per a referir-nos a l'any en curs, l'any en el que estem, prové del llatí. Prové del llatí, el llatí és hoc anno, és a dir, este any. Uh-huh. Això evoluciona al llatí vulgar hoce anno, i hoce anno dona en textos clàssics ongan, onguan, oguany, i l'actual enguany. De fet, és una paraula, esta de enguany, que apareix també en altres dialectes italians, deriva del mateix origen, no? I, per exemple, tenim Uguano, unguano, en alguns dialectes italians. Per exemple, Giovanni Boccaccio, en el de Camerò, diu: io non avrò uguano pace con lei. Jo no tindré enguany pau en ella. Uh-huh. En castellà també existeix esta paraula, però en castellà no s'utilitza mai, i el diccionari ens dona ogaño en H o sense H. En francès antic també apareix oan. Però en cap de les llengües romàniques veïnes té tanta vitalitat com així a Vila-real, no?, que utilitzem enguany. Hi ha expressions que es deriven d'enguany, com per exemple quan diem enguany passat, que es referís a l'any passat, no? En comptes de dir l'any passat, hi ha gent que li ha sentit dir enguany passat. Una expressió que haureu sentit també, l'any del batre, si no és enguany, és l'altre. És a dir, que si una cosa no es pot fer en un moment determinat, doncs ja es farà quan siga possible. L'any del batre, si no és enguany, és l'altre. De fet, totes les parèmies, totes aquestes frases tenen una profunda filosofia vital, no? De consells per a viure millor, de moral, d'ètica. Bé, i ara, en els temps de pandèmies, en el que ens van veure forçats a postergar molts projectes, doncs esta paraula, o esta expressió, esta parèmia que he dit, doncs pot resultar molt útil, molt útil. És a dir, tot el que no vam poder fer l'any passat, doncs ja ho farem enguany. I si no pot ser clar, temps al temps. Una altra expressió que haureu sentit és la de sant demà o sent demà.
Sí.
Hi ha molta gent que diu a la sant demà, que és això de la sant demà. La sant demà o el sent demà, en valencià formal, encara que a Vila-real ho utilitzem més com a femení, és una paraula molt habitual en moltes altres comarques també, no només a Vila-real. I, de fet, el seu ús, l'ús de sant demà, ja apareix registrat en un apunt que data de l'any 1280, perdó, del llibre de la cort del Justícia de València, on es jutja Guillem Clerissó d'haver dit a Pere Ontoneda que, cite literalment, era fals i traïdor al senyor rei. L'acusació era molt greu, en aquella època especialment, i en la transcripció del procés s'arreplega el testimoni de Bernat Sespujades, que confirma que efectivament ho va sentir la vespre de Ninou, que és una altra manera de dir any nou, fixeu-vos aquestes expressions populars, o el sant demà de Ninou. El sant demà, per tant, apareix ja a textos del segle, textos clàssics del segle XIII. La forma Ninou que he dit, que apareix en este text, és també, o apareix en molts textos després. Amb vespre, vesprada, saludís el dia anterior a un altre que s'assenyala, una data de referència, i amb la sant demà fa referència al dia següent. I d'on ve aquesta expressió? L'expressió a la sant demà o al sant demà es forma per aglutinació d'un article que és l'article salat i que ve del llatí ipse. I què és l'article salat? Doncs bé, en valencià antic apareixia este article que substituïa i que encara està viu en algunes comarques valencianes i poquetes, no, que es van ser repoblades amb gent de Mallorca, on apareix esta expressió, no? Sa cosa nostra, no? Per exemple, crec que és un grup. Ve del llatí ipse, ipsum, i en la forma endemà, endemà, que també s'utilitza en moltes variants, com he dit, s'aglutina amb ipse, i aquest article hi apareix sent demà, és a dir, ve de l'art, és una resta, és un arcaïsme de l'antic article, que en comptes de la era sa, la casa, sa casa, no el possessiu, o some, o per exemple l'amiga, doncs amiga, i coses així, que com he dit no és el possessiu, sinó és un article, que ve de ipse. En castellà no n'hi ha res semblant, o no trobar res semblant a la sant demà, però sí en altres llengües romàniques com el francès, l'endemain, italià, indomani, occità, endemain. En anglès és curiós perquè s'utilitza la locució The Day After, que va a donar títol a una famosa pel·lícula i que, calcant la seqüència de paraules, s'ha traduït en valencià per El dia després, però en realitat seria més encertat traduir-ho per Sendemà o a l'endemà o a la Sendemà, que és el que utilitzem aquí a Vila-real. Una que vos sorprendrà, que l'haureu sentit, jo de ma abuela l'he sentida moltíssimes vegades, que és de matí mañana.
Sí.
De fet, he estat investigant i esta expressió de matí mañana és el nom que li van posar a un programa de ràdio, concretament de Catalunya Ràdio, i ve del llatí, és pur llatí, o sigui, no és un castellanisme, com molta gent es pensaria, que és un híbrid entre castellà i valencià, sinó que ve del llatí matuta maneana. La paraula matí en concret ve del llatí matutinum, que vol dir temps matinal, i d'ahí de matuta, que és la deessa del matí o de l'alba, apareix en molts textos antics, fins i tot de trobar del segle XIV, i ara veureu, perquè també té a veure amb una advocació mariana.
Sí.
En castellà antic es dia crasmanana, que volia dir mañana por la mañana, de mal de matí, és a dir, i també del llatí maneanus. Maneanus no és el mateix que matuta, maneanus és a hora temprana, és a dir, pronte pel matí. He trobat que, per exemple, en navarro-aragonès apareix la paraula mañana, així escrita amb ena grega, que, com he dit, ve del llatí maneana, i per de maneana ve mañana. Per tant, en valencià convindria, si la utilitzem, escriure-la amb ena i grega. Hi ha expressions, això ja ho faré de matí de mañana, o ho faré de matina de mañana. Hi ha una expressió també que és no tindre mañana, que és a dir, que estar sempre de bon humor. No tindre mala hora mai. Mala hora és en el sentit de això, de que estar sempre bé. S'ha considerat sempre un barbarisme, però és que aquesta expressió en realitat té matisos i el que vol dir és alçar-se molt pronte de matí per a fer alguna cosa de profit a primera hora. Vull dir, l'explicació és aquesta, alçar-se molt pronte per a fer coses de profit a primera hora, no a última hora del matí, perquè el matí és molt llarg, no? La deessa és Mater Matuta, els grecs l'anomenaven Eos, tenia un temple a Roma, que era el Forum Boarium, i s'associava la deessa als ports marítims, on generalment també tenia algun temple dedicat en els ports, no? com comentem. Se li dedicava un festival conegut com a Matralia l'11 de juny, és a dir, fa pocs dies, i també, si busquem l'arrel indoeuropea, doncs s'associa ma al significat de bo, de bona, no? Segons diu el lingüista Dumézil, el seu nom originalment significava de bon matí.
Sí.
Mater Matuta, que s'anomenava així pels mariners, que l'anomenaven també Estela Matutina, estrella del mar, i per una falsa etimologia, estrella del matí, estrella del mar, és a dir, la Mare de Déu del Carme, la patrona dels mariners, que Mater Matuta s'identificava amb el planeta Venus, que és el primer astre que es veu quan s'acaba la nit. Per això, la Mare de Déu del Carme té a veure, indirectament, amb el nostre de matí mañana. Una altra molt curiosa també, que és avesar-se, que així la utilitzem amb la pèrdua de la S intervocàlica, avear-se. Què convé dir? Acostumar-se o avear-se? El verb acostumat és més antic, realment, o està documentat més antic, en el segle XIV, i avear-se o avesar-se no apareix fins un segle després. És curiós perquè l'expressió avesar recula per influència de la llengua dominant, pel castellà, però en realitat en castellà també existís avesar, el que passa és que no s'utilitza mai. En canvi, així l'avear-se o avesar-se sí que està viu. Prové del llatí advitiare, i advitiare deriva de vitium, de vicis, és a dir, agafar vicis. I d'ahir ve d'agafar bicis, ve a besar-se, perd el sentit negatiu i apareix en molts altres idiomes, com l'occità és literal, a besar, en aranès a vedar, en italià a bezzare, portuguès a besar. Per tant, és un verb que nosaltres utilitzem així. Estic aveat a fer això d'una determinada manera, per estar acostumat. I a Vila Real encara se sent, però, com he dit, és una paraula en perill d'extinció que volem recuperar, una expressió que li sentia jo a ma abuela, aveat a no menjar es va morir la burra. Clar, si està bé a no menjar és fàcil que es morga, no? Quan ja estava acostumat a no menjar, vai es mor. Quan ja estava bé a no menjar, vai es mor. Quan el burro del retor, com el burro del retor, que quan es va avear a no menjar, es va morir. A estar aveat. De raïl i no de rel o d'arrel. També esta paraula, la paraula raïl, escrita així, al diccionari normatiu apareix amb dieres i en la i. La etimologia és la següent. Ve del llatí, radicis, d'ahí evoluciona raio i d'ahí ve raïl. I raïl és la forma més antiga que després evoluciona encara més posteriorment de raïl a rael i de rael a rel. I per aglutinació de la A, de l'article la, dona l'actual arrel, que és molt més modern, és una innovació, però el raïl és valencià més antic que la paraula arrel. De manera que la forma que utilitzem així a Vila-real, raïl, tampoc és cap castellanisme, no té res a veure amb raït, i de fet és molt més antiga i etimològica que les formes modernes rel i arrel. De fet, trobem la paraula raïl en clàssics del segle XIV i XV, com per molts escriptors, ho trobem, per exemple, al llibre de Saviesa, de Jaume I, 1385, on diu, e atresi, la veritat és raïl de totes les coses del món. O als sermons de Sant Vicent Ferrer, al 1410, on diu, veu hom que la raïl de tal arbre és bona. O Isabel de Villena, al Vita Christi, al 1497, diu, vos qui sou la soca e raïl de tota natura humana. Per tant, la forma raïl és més antiga i etimològica, de fet, que la més acceptada, la més normativa que s'ha utilitzat últimament, que és arrel. Una altra expressió molt curiosa, que també he estat mirant, és arreglar-se o mudar-se. Tu què dius? Que t'arregles o tu t'arregles o te
que
mudes?
Me mude.
Tu te mudes. Bé, d'on ve la paraula mudar-se? Ve del llatí mutare, canviar, que ja apareix al segle XIII, és molt antiga, i té molts significats. El que estem explicant ara és el de canviar-se de roba i millorar l'aspecte d'una persona. Apareix així al diccionari normatiu. Em mudaré per anar al convit, no? També apareix com canviar d'aspecte la vegetació. A la tardor els arbres es muden de roig a groc. O canviar de domicili. Son pare s'ha mudat a un altre barri. I jo no sé si has sentit mai que diuen que els vilarealencs diumenge ens mudem mentre que els de Borriana s'arreglen. I què distingís mudar-se d'arreglar-se? Quina diferència n'hi ha entre mudar-se i arreglar-se? Pel que puc deduir o he estat mirant en textos, el que s'arregla en textos orals, perquè diu la gent, el que s'arregla és el que fa és introduir canvis xicotets en el seu vestir per indicar la rellevància del que vol festivar, de la festa que vol fer. I qui es muda canvia la seva manera de vestir per a indicar precisament esta rellevància. Per tant, el que vol dir, em pense, és que els vilarealencs...
Que els borrianencs van o anaven, no?
Ho he escrit al revés, els vilarealencs o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van... vull dir, a veure, el que vol dir és que els borrianers van o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van o anaven els diumenges. Per això es muden.
Sí que és veritat que dius, jo estic escrivint-les totes perquè després ho tindrem així perquè la gent se recorde de cada una. Continuem i després farem un xicot de repàs.
Càries en una dent. Bé, què passa? Que els termes mèdics doncs han triomfat, han guanyat pes perquè són ciència i totes aquestes coses. Però tota la vida sí, per a una dent amb càries, seria que tenies la dent corcà. No que la tenies en càries, sinó que se t'havia corcat, se m'ha corcat la dent. Això passa també, per exemple, en altres paraules com medula, que em diuen és plana o és plana, no? En valencià. Perquè en valencià sempre s'havia dit moll, de fet n'hi ha l'expressió el moll de l'os. El moll de l'os és la part molla, és a dir, la medula. Però els termes científics, doncs, com que han substituït els termes tradicionals, d'ahí que haig anomenat això paraules en perill d'extinció, però, com he dit, popularment sempre s'havia dit tindre la dent corcada, tindre la dent corcà, si perdem la dent intervocàlica, que ho solem fer també a Vila-real, sense la dent intervocàlica, i el verb corcar o corcar-se també s'aplica per analogia a la fusta, als cereals, també es pot dir que la sal de la mar corca un metall, no? Uh-huh. Sobretot els que teniu un apartament a la mar, que s'han corcat les vigues de l'edifici, coses així, he sentit també. També en una part més psicològica, l'angoixa amb corca, és a dir, que menja per dins. I hi ha altres maneres de dir corcar-se, que també he sentit, com cucar-se, o arnar-se, no? I quan un objecte es comença, el començament a corcar, el que he sentit també dir és que es pica.
Pica.
Se t'han picat les dents o se t'ha picat un objecte, una fusta, etcètera. Una altra expressió molt curiosa és enrevesat, ser enrevesat per ser complicat. No sé molt bé dir quina és la diferència, jo diria que la diferència entre complicat i enrevesat és que enrevesat té un matís d'intensitat i com un punt més de vigor. Al diccionari normatiu valencià, enrevesat apareix definit com complicat, embolicat, difícil d'entendre o de resoldre. Era una novel·la molt enrevesada, no? Que és difícil d'entendre, sobretot aquestes novel·les negres, no saps qui és l'assassí o qui deixa de ser. Narcís Oller parla, per exemple, d'enrevesades i desagradables complicacions. D'on ve enrevesada? Enrevesat ve de revés, és a dir, cara o part o posada al dret. Però en valencià la paraula revés també es fa servir en altres sentits. Per exemple, sentir dir quin xicuelo més revés, quin xicuelo, sobretot dels adolescents, que ho fan tot com al contrari de com s'hauria de fer. Per cert, la paraula xicuelo també és una paraula en perill d'extinció i he estat investigant, no he trobat exactament la història de xicuelo, però sí que he vist que a Terres de l'Ebre s'utilitza, per exemple, per anomenar els xicuelos castellers, és a dir, els jovens, adolescents, no?, que seria com un sinònim de xaval, no? I així ho utilitzem també en aquest sentit. És a dir, la colla de castellers que tenen entre 14 i 18 anys, més o menys. Això serien els xicuelos. Podem tindre sort revesa, és a dir, mala sort. També hi ha una expressió molt curiosa que fes... Ja ho faré en acabant. En acabant, per després, no? En acabat en valencià formal, però sí, normalment... utilitzem l'expressió en acabant. Joan Caromines diu que tenim la paraula documentada des del 1527 com a després, combinació de despuix i après, que de après originalment volia dir a prop i après, que també vol dir darrere i després, no?, se junta amb la paraula despuix, és a dir, despús, després, despuix i après, i apareix la paraula després. Però, com he dit, la que està en perill d'extinció així és en acabant. Les va anar posant al palmell de la mà una a una i en acabant les va deixar damunt de la taula embolicades en un drap de cuina. També s'utilitza en sentit preposicional. En acabant de prendre cafè, encara va parlar del viatge, bla, bla, bla. Això ho he trobat a Mercè Rodoreda. Hi ha una altra expressió que també està molt en perill d'extinció, que és la paraula rua, una rua de pa, que ve del llatí ruga, ruga en origen vol dir camí, i que ve de l'irlandès antics ruat, que en realitat volia dir roig. Per ahí he vist un mapa en irlandès amb muy rua, no? No sé, em sembla bastant interessant esta possible relació en l'irlandès, però encara m'abuela ens feia una rua de pa per a berenar quan iníciem de l'escola. Una altra expressió que està possiblement per una deformació popular, quan anaves a comprar fruita al mercat, molta gent que tenia una economia més precària, en comptes de comprar del rebuig, doncs així li diuen que comprava del rebut, que clarament ve de la paraula rebuig, però que a Vila-real sempre s'ha dit del rebut. Doncs bé, segurament hi ha moltíssimes més paraules, Susana, però
crompar, jo us he portat alguna. Crompar o comprar?
Sí, també.
Uh-huh. Quina és la correcta?
A veure, la normativa és comprar, no? Però este desplaçament de paraules consonants és molt habitual.
Sí, perquè m'abuela dia crompar.
Crompar, sí.
Recapitulem. Enguany passat o l'any passat? Uh-huh. Quina és la correcta? Enguany,
totes són correctes.
Enguany passat o l'any passat?
De fet, enguany és perfectament correcta, és el diccionari normatiu, sí, sí. I enguany passat vol dir l'any passat. És una combinació entre enguany i passat.
El sendemà, la sandemà o sandemà?
Apareix normativament com a masculina, però com he comentat, així s'utilitza com a femenina.
I la vespre?
La vespre i la festa, no? La vespre,
la vespre de...
Clar, la vespre o la vespre, com
claro, és que...
per la d'intervocàlica.
Perquè clar que és bona tarda o bona vespre? Bona vesprada.
Doncs a partir de plana alta diuen bona tarda, les dues expressions són perfectament correctes perquè les dues venen del llatí, però així utilitzem una de les dues, que és de víspera, i per tant vesprada, vesprà, vespre... Vespre és més en sentit formal quan parlem d'una festivitat. La vespre de Sant Pasqual, la vespre de la Mare de Déu de Gràcia, les vespres en el sentit litúrgic, no? En plural. Però la vesprada, nosaltres així no diem bona tarda o bona tarda, com diuen més al nord, sinó que diem bona vesprada.
Bona vesprada.
O bona vesprada.
De matí, mañana, ja sense problema. O sigui, jo de matí, mañana, i així no sabem que tenim la feina feta.
És que de matí, mañana no és el mateix que de matí. És una altra cosa.
Clar, clar.
Ve del llatí matuta, maneana, i com he dit, què s'ha d'explicar? És a dir, en dues paraules condensem el fet d'alçar-se molt pronte de matí per a fer una cosa de profit a primera hora, que és el que vol dir de matí, mañana.
I, Santi, ho has sentit en més llocs? Jo parlo de la província de Castelló.
Sí,
sí,
jo crec,
o sigui, que és popular.
En totes les comarques del nord s'utilitza. I, de fet, ho he trobat també a les Terres de l'Ebre i fins i tot en un programa de ràdio que li van posar ixen.
És veritat, ho acabaves de dir. Avear-se o acostumbrar-se?
Acostumar-se seria la més habitual.
Acostumar-se, no acostumbrar-se.
No acostumbrar-se. Acostumar-se, perquè ve de costum, no? Aleshores, diguem-ne, per la lògica de la mateixa llengua, com de cendre a cendrer, de costum a costumar. Però així s'utilitzava molt l'expressió avear-se o avesar-se. Per això la reivindique, perquè la continuem utilitzant.
I una altra de les coses que a mi sempre em fa dubtar és, jo per exemple dic les raïls de l'arbre, això sí que ho dic, jo no mai dic els arrels de l'arbre, però quan tu parles dels teus arrels, es diu, de tus avantpassats, tu de què parles? D'arrels, de raïls?
Del que vulguis. Ja he dit que la paraula raïl és perfectament correcta i, de fet, és més antiga i més etimològica perquè ve de radiquis, del llatí radiquis, que la paraula arrel. A veure, què passa? Això,
perquè dius la raïl del quissal, ahí t'entra bé, però les meues raïls... Perquè, clar, pensem que estem molt castellanitzats i llavors pensem les raïls mos sona més als raïls dels trens.
Clar, el que ha passat, i això és un fenomen que no només li passa al valencià, quan tu tens una normativa, que és la que t'ensenyen a l'escola, doncs tendeix a desplaçar les formes locals, que moltes vegades també tenen la seva riquesa, la seva història, probablement perquè no ens ho han explicat del tot, no?, d'on venen aquestes expressions, o clar, el professor estudia un estàndard per a tot el país. Estic parlant ja del País Valencià, ja no diguem dels altres territoris, Catalunya, sud de França, Balears, etc. Però tenim un estàndard que és per a tots els valencians, que moltes vegades menysteix les formes pròpies locals, que no necessàriament són una incorrecció, és a dir, no és que estiguin malament, sinó que són un arcaisme. Un arcaisme vol dir una paraula molt antiga que a través de generacions s'ha mantingut. Aleshores, clar, per això aneu molt en cura en allò de corregir a la iaia, perquè és que la iaia de vegades sap més que nosaltres, perquè el que està fent és transmetre una... És a dir, investiguem una miqueta d'on venen aquestes expressions, perquè estan ahí...
Que ara me ve al cap les iaies que estan sentint-ho, diu, ja estic, sí que he sabut. Sí, és que però, tres coses al bolsillo, Santi.
Però la saviesa es transmet també al llarg de les generacions i, no? I...
Algo que també me llama l'atenció és quan tu estàs treballant, no?, i tens un acte o el que sigui, bueno, vaig a mudar-me, no? Els diumenges mos mudem o el cap de setmana mos mudem. Clar, és que la paraula mudar-se és s'ha mudat de casa, s'ha mudat... En este cas seria, s'ha mudat el comedor de casa o el saló de casa. Perquè, claro, arreglar-se, ara sí que cada vegada està guanyant a lo de mudar-se, eh?
Sí, perquè no és el mateix mudar-se que arreglar-se, ja ho he explicat. És a dir, té un matís, eh? Arreglar-se és quan normalment ja vas bé i t'arregles una miqueta, no? I mudar-se és específicament per a un convit, sigui una comunió, una boda, eh? Però ahir te'n mudes.
I diuen, ja que mudava.
Que va molt mudar. De baes, fer les coses de baes, és a dir, gratis. Els catalans diuen de franc, però així tota la vida s'ha dit de baes, de bades. Si ho busqueu al diccionari, és de bades. Nosaltres diem així al poble de baes, fer les coses de baes, o que te donen menjar de baes, com... Hi havia vegades que... si l'Ajuntament, bueno, això encara passa, dona menjar gratis, la gent pega tres voltes.
Algo que...
perquè menjar de baes, ja sabeu.
Llama l'atenció, és l'expressió esta de que valga la pena, i se diu que paga la pena.
No, a veure, són les dues perfectament correctes.
Sí, però
no?
La diu molt poca gent, lo de que paga la pena.
Sí, però són dues expressions que depèn, no sé... Potser paga la pena és una miqueta més formal, però que no...
Algo que no hem dit, o jo no he dit mai i sentit la meva família, és lo de corcada. Nosaltres sempre hem dit la d'en cuca.
Cuca.
Sempre. Mm. En este cas. I després lo de enrevesat o complicat. Quan parlem d'aquesta persona és enrevesada, li donem un toc de malícia. És una persona maliciosa, perquè hi ha persones complicades, pobretes, o que no són malicioses, són complicades, pues, per lo que siga. Però quan diuen que és enrevesar és perquè té un toc de mar de fondo.
Mira, una altra que deia la meva... esta la sentia més a la germana de la meva iaia, Matia, que en comptes de necessitar, dia haver de menester. Això no és de menester.
Sí.
No sé si l'heu sentida.
Sí, sí.
Al segle XIII ja es van deixar escrites frases com, per exemple, en les obres nostres hauria menester millorament. Les nostres obres havien de menester millorament. Això, Jaume I. Del llatí, ministerio, vol dir antigament ofici, cosa necessària per a l'ús.
La paraula també que han parlat és en acabant o després. Jo més he sentit més en acabant que no en acabant.
Jo he sentit fins i tot en cabant.
Ja... I en cabant.
Perquè, a veure,
sí, en
cabant, per què passa això? Totes les llengües tenen un principi, tendixen al que s'anomena economia del llenguatge. És a dir més coses a menys, com el que dic de matí mañana, que per explicar el que és necessita tota una frase. Doncs aleshores el que tendim és a reduir per a dir més coses amb menys paraules. Almenys la parla popular és així. Clar, per exemple, quan parlem de llenguatge científic és al revés. Com hem de ser molt pulcres, molt específics, no deixar lloc a la interpretació ni a res, doncs aleshores hem d'explicar amb més paraules menys, no? Però la parla popular és al contrari.
Quan parlàvem de rua... clar, què diem? Entrepà? chusco.
Sí, entre paz la normativa, chusco també.
Claro, diu,
és veritat, un chusco de paz, sí, sí.
Clar, és que si pensem, un entrepà jo no ho he sentit mai. Jo l'entrepà sí. No l'havia sentit. Nosaltres diem rua i, o dir, pues jo al meu xiquet li faig un chusco, com dir, que seria una rua gran, un chusco. I després lo de crompar i comprar és comprant.
Una altra expressió que també, no sé si heu sentit, jo la dic molt, portar-se bé, quan te portes bé, hi ha gent que diu fer bondat, no? Per fer bondat. S'ha de fer bondat, és a dir, t'has de comportar com toca.
Com toca, com toca.
Èticament, no?
Mm-hmm. Sí, el rebut era la que me s'ha quedat un poc,
rebuig,
de rebut.
La fruita de rebut, sí. Això
ah, sí, de rebut. Bueno, jo, sin embargo, diria de rebuig.
De rebuig, sí, però així...
De rebuig.
Al poble molta gent ha dit de rebut, molt de temps, sempre, no? Posar-se d'acord, a vindres. S'han avingut.
Sí, eh? És una parella benavinguda.
Mm-hmm, una parella benavinguda, sí. Una altra paraula bastant en perill d'extinció. La idea, encara que no totes les expressions que he comentat així, la idea ve d'un llibre que es diu Salvem els mots, de Jordi Badia i Pujol, que em va donar peu a començar a investigar algunes d'aquestes paraules, que tindre un mal de cap per tindre una preocupació, no?
Sí, sí, sí. A més ho entenem perfectament, eh? Quan ho diu, tinc un mal de cap, tu saps perfectament que aquesta persona el que té és una preocupació que el que provoca és que te faci mal el cap, vaja. Però sabem que és una preocupació, eh?
Em fa molta gràcia expressions com per a una persona que està molt prima, no? Estar fet un fideu, estar fet, no sé quines haureu sentit, però la d'estar fet un fideu és molt habitual.
Sí, jo en este cas sí que és veritat que no mai... sí, és un secallós.
És un secallós. Uh-huh.
Sí, en un que va néixer xic, és un secallós. I està. Sí, això que és veritat, perquè m'ho acaba d'apuntar Txelo, eh? Així a lo lluny, n'hi ha coses precioses. El que passa que mos acaba del temps, Santi.
Sí.
I tu encara seguisses buscant-ne més, eh?
Sí, uf.
Que bonic és parlar d'aquestes coses.
Però són paraules que estan ahí, que també volia una
miqueta... Ah, però mos trauen un somriure, eh? Quan acabe que ens tornem a sentir i vam... Que bonico, no?
Sí, mira, he trobat la de pagar la pena, però com sé que la gent, i últimament per cert, estic molt agraït perquè hi ha hagut molt de seguiment a aquest espai, doncs la de valer la pena i pagar la pena, valdre la pena i pagar la pena, l'expliquem un altre dia. La tinc així, eh? Però l'expliquem així, li sembla la gent una miqueta en el cuquet.
Jolín, però és que ara no vull quedar en el cuquet, que és molt llarga.
Sí, és llarga, és llarga.
Però com se té que dir?
A veure... Així, este llibre recomana recuperar pagar la pena.
Pagar la pena.
Perquè cada vegada diem més valdre la pena.
Que valga la pena, no?
El que segur que paga i val la pena és recuperar aquestes paraules de les nostres iaies que sempre han estat vives, que moltes vegades es pensàvem que no eren valencià, que se les havien inventades i que són totalment nostres. Així que, com he començat dient al principi, salvem les paraules de Vila-real.
Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies.
A vosaltres.
Thank you.
ya saben que valga la pena el cap de semana, que pague la pena el cap de semana y que se lo pasen todo lo que puguen y más. Para marcharse.